Portes Obertes, un espai per parlar de les diferents àrees de la paeria de Balaguer. A Portes Obertes donarem a conèixer cada mes la tasca que es fa des de les diferents àrees de la paeria. Un espai que comptarà amb el paer i tècnics responsables de l'àrea.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui dijous, dia 10 de desembre, el programa Portes Obertes, un espai que ens apropa a les diferents àrees de la paeria. Dilluns en vam emetre una edició, en aquell cas per parlar dels pressupostos participatius, i avui, ja que tenim les festes de Nadal a prop i sobretot la Fira de Santa Llúcia, volem parlar amb tècnics i paers i paeres de les diferents àrees a través de les quals s'organitzen aquestes festes. Ens acompanyen en aquest sentit avui aquí a Ràdio Balaguer la paera de Turisme, Fires i Festes, Maripau Ortiga, també la tècnica de l'àrea, Antonieta Martínez. També ens acompanya avui aquí el tècnic de l'àrea de joventut, Francesc Almira, i la tècnica d'ensenyament, concretament la tècnica d'activitats d'aquesta àrea, Imma Montoliu, i també pel que fa a paers tenim entre nosaltres l'Arnau Torrente, que recordem és el paer de cultura i comunicació. Molt bon dia a tots i a totes, i si us sembla, fetes ja les presentacions, entrem ja en matèria i ho fem conversant en primer lloc amb la Maripau Ortiga i l'Antonieta Martínez sobre concretament la Fira Mercat de Santa Llúcia, una Fira Mercat de Santa Llúcia que, dèiem, tindrà lloc properament, concretament ja aquest proper diumenge, dia 13 de desembre. I la primera pregunta, doncs, és això, si ja està tot pràcticament a punt per poder celebrar aquesta Fira Mercat aquest proper diumenge, i pel que fa al nombre de parades, dèiem el passat dimecres en els informatius de Ràdio Balaguer, ahir vagi concretament, que doncs sembla ser que hi acabaran participant prop d'una cinquantena de parades. Això ens ho confirmeu avui també aquí vosaltres.
Molt bon dia, pues sí, és així, serà aproximadament una cinquantena de parades. Aquest any hem canviat la Fira de Santa Llúcia el dia 13, esperant l'obertura a les comarques, que per lo que es veu no serà possible, però de totes formes mantindrem tot l'ambient de lo que és la Fira de Santa Llúcia con tal de dinamitzar lo que és la ciutat. Us esperem a tots els ciutadans, de fet us necessitem a dintre de la fira, i també dir també que realment creiem que és algo que necessitem, és a dir, necessiten esbarjo, necessitem traure'ns una mica de la ment tota la problemàtica que ens porta el Covid, i per tant crec que és important acudir a aquesta fira. Penseu que, a més de les parades de mercat, hi haurà també, durant el dematí, a les 12, una amenització de swing, que serà per totes les terrasses dels bars, i a la tarda també tindrem Nadales des del balcó de la paeria, esperant així amenitzar a tothom i que tothom pugui gaudir d'aquesta festa.
Em sembla que hi ha algun canvi al respecte del que s'havia previst inicialment, de seguida el recordarem, també ho explicàvem en els informatius d'ahir dimecres, però abans ho comentaves tu ara, Maripau, és una fira mercat aquest any marcada per la pandèmia de la Covid-19, també per aquest confinament municipal de cap de setmana, que encara estarà en vigor, i per tant, al contrari del que havíeu previst inicialment, doncs no podrà venir gent de fora, per tant, suposo d'aquí aquesta crida que feies, no? Si més no, que la gent de Balaguer, doncs, participi en aquest certamen, això sí, sempre prenent totes les mesures de seguretat i respectant també les capacitats o aforaments, no?
Les mesures de seguretat hi seran totes. Penseu de que hi haurà un tancament perimetral i amb un aforo màxim, no? Llavors, tindreu també a l'entrada el que és el gel hidroalcohòlic i tindrem també l'entrada amb mascaretes. Hi haurà gent que estaran allí també per vigilar de que no se vagin ajuntant, perquè a vegades, sense donar-nos compte, podem arribar a ajuntar-nos massa amb altres, i per tant tindrem gent que estarà dintre del perímetre avisant a tothom de que se separin o que mantinguin les distàncies. Tenim en compte també de que la tarda, la idea primera, i així es va comunicar, era que vinguessin les pageses. Però
aquest és un dels canvis que hi ha.
Ah, exacte. Degut precisament a mantindre aquesta amplitud, hem considerat que en lloc de fer-ho a la plaça del Pou a la tarda durant el dia 13, ho farem el dia 12 i també a la plaça Mercadal.
És a dir, el dissabte dia 12, a dos quarts de sis, tal com estava previst, més o menys, arribaran les pageses a la plaça del Mercadal. Aquesta és la principal novetat respecte a la programació inicial que hi havia prevista.
Exactament. Inclús
el canvi d'arribada de les pageses.
El canvi d'arribada de les pageses és l'únic canvi que hi ha amb el que hi havia previst pel dia 13, correcte.
M'imagino que una llàstima, no, Mari Pau, que no pugui venir gent de fora, però bé, l'evolució de la pandèmia és el que marca, són les mesures doncs, establertes pel Procicat, que va allargar doncs, aquest confinament perimetral. Havíem d'entrar en la segona fase aquest passat dilluns, no va poder ser a causa, com dèiem, de l'evolució de la pandèmia, una llàstima, però bé, les condicions o la pandèmia ho requereix, no?
No ens ho han permès, vull dir, com podeu saber, primer la idea era fer-la el dia 6, que era precisament quan sempre s'havia fet a la ciutat de Balaguer, i vam creure que era important que entrés a aquesta comarca i, per tant, ho van traslladar el dia 13. Al final no ha pogut ser, però jo crec que en gaudirem tots els ciutadans igualment.
Antonio, també m'imagino que estàs d'acord ara amb aquesta darrera afirmació de la Mari Pau, que en gaudirem, n'hem de sí. gaudir. També, com apuntava la Mari Pau, doncs, en certa manera ho necessitem, no? Necessitem, sí. doncs, potser aquests moments d'esbarjo, aquests moments lúdics i d'oci. En aquest sentit, pel que fa doncs, a la tipologia de parades que hi haurà aquest any, Antonio, ens pots comentar sí. doncs, si seran més o menys similars a les dels altres anys o no, en
sí,
aquest sentit?
El que és el mercat de Santa Llúcia doncs, continua tinguent la seva essència. És un mercat eminentment nadalenc, això vol dir doncs, que pots trobar-hi un gran ventall de productes, però sempre relacionats amb aquestes festes tan especials que tots esperem. No? Com bé dius, enguany és un any difícil, és un any diferent, atípic, que ens obliga doncs, a fer molts canvis, i un d'ells important ha estat aquest, no? El canvi de format i també d'ubicació d'aquesta fira-mercat que sempre es feia doncs, al centre històric, amb aquells carrers estrets, mantenint aquella màgia tan bonica d'aquests carrers.
Coincidint amb el mercat setmanal,
correcte,
també, no?
Correcte, coincidint al mercat setmanal, doncs era un dia d'ebullició, no?
Tot i s'allargava així durant tot el dia, fins
correcte,
al vespre, ja?
Correcte, sí. Però bé, les coses són com som, hem de mirar endavant, hem de mirar que tot passarà, que és una època que ens toca viure i que hem d'intentar viure-la, per dir-ho d'alguna manera, de la millor manera possible, no? Llavors sí que és veritat que des de la paeria sempre hi ha interès de que continuïn les activitats dins de la mesura sempre que es puguin fer, i doncs el que vam fer va ser això, doncs canviar el dia, el diumenge, per poder-ho fer al bell mig del Mercadal, que tenim un espai fantàstic, per poder també fer un mercat diferent, perquè serà diferent, però amb totes les garanties, com molt bé deia la Mari Pau, no? Hi haurà, doncs, de tot el que podem trobar en un mercat d'aquestes característiques. Trobarem torrons, trobarem cava, trobarem cervesa artesana, trobarem productes de proximitat, trobarem detalls de Nadal, flors, articles decoratius, bé, tot el que puguem necessitar per decorar una llar i per doncs, fer aquells àpats que potser aquest any els hem de fer amb una companyia més reduïda, però que mai ho hem de deixar de fer. No? Llavors pensem que aquesta fira doncs, ha de ser el preludi d'aquestes festes i Balaguer, doncs, un any més, doncs, tindrà la seva Fira Mercat de Santa Llúcia i per això esperem doncs, que, doncs, el que ha dit ella, no? que les ciutadanes i ciutadans doncs, vinguin, donin un tomb, això sí, amb responsabilitat, amb coneixement. Si hi ha molta gent, doncs s'hauran d'esperar, donar el tomet, fer un caferet a les terrasses de la plaça i bé, i doncs aprofitar del dia, no? Perquè sí que és cert que l'horari serà des de... Ja fem un horari ampli, també, per tal d'evitar aglomeracions. Obrirem a les 10 del matí fins a, si el temps ho permet, que no faci un fred excessiu, que a vegades, doncs clar, al caure el dia, doncs se fa dur, però si no, serà des de les 10 del matí fins a les 8 de la tarda, del vespre, ininterrompudament, no tancarem al migdia. I com molt bé ella ha apuntat, doncs hi haurà dues actuacions també puntuals i també ubicades de manera molt estratègica per no fer aglomeracions. I doncs una serà, doncs, com ha dit, a les 12 i l'altra a mitja tarda, a 5:45.
Swing i Nadales, eh?
Sí, correcte. El swing serà una marching band, que és un tema com una cercavila, doncs, on en el grup el farà aquest recorregut per les terrassetes, per també aprofitar, doncs, si es vol fer el vermut a les terrasses de la plaça. I el que és l'actuació a la tarda serà la Marina, el Cap i la Marta, que a més des del balcó de la paeria doncs ens delectaran amb unes peces nadalenques i algunes versions doncs, que de ben segur acompanyaran els visitants al mercat doncs, a acabar de gaudir de la vetllada.
Parlàvem abans de prop d'una cinquantena de parades de Balaguer i de fora, perquè doncs, també recordant aquest sentit que elles, les parades o els responsables de les parades sí que tenen la possibilitat o tenen permís per desplaçar-se, no? Representa doncs, que estan exacte, que estan treballant. Per tant, tindrem parades de Balaguer, sí, però també de fora.
Sí, a més és bonic perquè també ens cal agrair a l'esforç també d'algunes de les parades, o sigui, de les parades que hi havia, clar, quan ho fèiem al carrer del centre històric, hi havia comerços que sortien davant de la seva pròpia parada, de la seva pròpia botiga, i ara els era molt més fàcil. Però enguany han volgut col·laborar, seguint col·laborant i ajudant-nos, i es desplaçaran a la plaça, comerços de la ciutat, amb la qual cosa també ho agraïm, i no només del centre històric, sinó també de la part nova, que això també ens encoratja i ens ajuda, doncs, no? A continuar doncs, organitzant aquests esdeveniments dins de la manera que ens és possible. I, paral·lelament, doncs, tindrem paradistes, no pot ser com altres anys, perquè, evidentment, la pandèmia, doncs, hi ha persones doncs, que els fa fer un pas enrere o, desafortunadament, o no estan bé, o tenen ERTOs. Vull dir, hi ha molts valors que influeixen, no? I bé, però estem orgullosos d'almenys que si són prop d'una cinquantena que ens puguin acompanyar i que puguin estar aquí, doncs podem afavorir també que sigui una jornada per la ciutat de Balaguer, comercialment parlant, bona.
I l'accés a la plaça estarà regulat d'alguna manera o no?
Estarà tallat el...
Bueno, és el que hem comentat al començament, és a dir, el que és l'accés a les paradetes és el que estarà realment tancat perimetralment. Val? L'accés a la plaça, el que és els cotxes, el que és el rodant, estarà tancat i l'accés a la plaça no estarà tancat, però sí a el que és la part de les parades.
A la part interior, sí. Exacte, allí hi haurà un control pel que fa sí. a l'aforament de persones.
Exactament.
Eh?
Mm-hmm.
Em sembla que també hi haurà control en aquest sentit o cal inscripció prèvia per poder assistir a l'arribada de les pageses o no?
Bueno, el dissabte sí. El dissabte, que és l'arribada de les pageses, sí que caldrà una inscripció prèvia, ja que hi haurà unes cadires per poder gaudir de la seva arribada.
És a dir, hi haurà unes cadires a la plaça.
A la plaça, correcte. I llavors sí que s'haurà
d'inscriure. Per tant, hi haurà una limitació d'aforament. Ah, la gent que hi vulgui participar s'ha d'inscriure prèviament per poder-hi assistir. Ah, com molts dels actes, no?, que s'estan fent doncs, darrerament aquí a la ciutat. No? Aprofitant que sou aquí, que també sou membres de la comissió organitzadora dels actes de la Marató de TV3, recordem una mica els actes previstos aquest any i si, tal com vau dir, em sembla, si no recordo malament, també hi haurà una parada de venda d'objectes per la Marató aquest diumenge a la Fira Mercat de Santa Llúcia, ho dic bé això?
Sí, aprofitarem la Fira de Santa Llúcia perquè hi hagi aquesta parada i el que és la part de la Marató, indudablement aquest any no podrà gaudir de la plaça Mercadal, és a dir, no es faran tots els eventos que es feien dintre d'aquesta plaça, no? Sinó que el que farem serà al teatre, hi haurà l'Orquestra Meravella, que farà un especial de Nadales. Llavors, de l'entrada que es cobrarà...
Això el dia 20 de desembre,
Maripau?
Això el dia
20 de desembre, correcte. Llavors, a l'entrada que es cobrarà, la meitat anirà a parar a la Marató.
La meitat de la...
La meitat de l'entrada, és a dir, l'entrada serà de 6 euros, 3 euros aniran cap a la Marató.
I la parada aquesta que hi haurà a la Fira Mercat de Santa Llúcia, una mica què és el que s'hi podrà trobar? Recordem-ho una mica.
Sempre venen diferents coses per poder recollir diners per la Marató. Aquest any el producte especial, diguem-hi, són els cordills que agafen les mascaretes perquè així tothom pugui portar-les sempre al damunt.
A banda d'aquest acte, m'imagino doncs, que d'aquesta paradeta en què podem adquirir aquestes cordes que ara deies, quina valoració feu de la, jo diria, la gran quantitat que ja hi ha al passeig de l'estació d'aquests estels, no? Que cada any doncs, també bé, una mica doncs, són el que identifica potser els actes o tots els actes de la Marató aquí a TV3, no? Aquests estels que cada any podem anar veient, sobretot al passeig. Eh?
Sí, realment és algo que identifica les nostres Nadales, aquests estels meravellosos, que a més hem de donar les gràcies a una persona que es diu Anna i que realment és la que cada any va muntant això dels estels, però recordar que aquest any, a més, increïblement ha sigut potser dels anys que hi ha hagut més estels. Per
sí,
això,
per tant,
si us heu fixat amb el passeig, veureu que realment...
Sí, per això deia una gran quantitat, se'n veu.
És el cop que està més engalanat i encara no han acabat de ficar-los. Vull dir que realment hem d'agrair a tots els participants.
De fet, també a la parada del diumenge es podran encara també comprar estels perquè falta guarnir tota la plaça Mercadal, que de fet comencen avui, em penso, i intentaran que el diumenge doncs, estigui el màxim possible guardinida, però se podran també fer estels el dia de Santa Llúcia.
Doncs molt bé, no sé si voleu afegir res més, si no, doncs anem ja a altres qüestions.
D'acord, moltes gràcies. Bueno,
a vosaltres. Gràcies.
Portes obertes, a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Ens acompanya, també ho dèiem abans, a l'inici del programa, la Imma Montoliu, una de les tècniques de l'àrea d'ensenyament de la Paeria de Balaguer, i amb ella volem parlar del casal de Nadal i també del primer concurs de pessebres, sobretot. I me dèiem, ho hem anat explicant en els diferents informatius de Ràdio Balaguer, que aquest any doncs, no se celebra, no hi haurà vagi el Saló del Cosmolúdic, sinó que aquest s'ha decidit substituir per un casal de Nadal que tindrà lloc en diferents dies, del 22 de desembre al 5 de gener. Com dèiem, el Cosmolúdic s'ha hagut de suspendre a causa de la pandèmia, però a dia d'avui, Imma, 10 de desembre, podem dir que el casal de Nadal, tal com vau presentar fa uns dies, es manté, eh?
Sí, 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 en principi es mantindrà, queden places, però el que són els, tal com van posar 40 places era el màxim. Vull dir que ara el dia que estem avui ja el tirarem endavant.
Recordem una mica en què consistirà aquest casal de Nadal, després ja parlarem una mica del que cal fer per inscriure-s'hi, una mica el dia de la presentació dèieu doncs, que amb aquest casal no heu volgut deixar els nens sense que poguessin fer activitats i també en aquest cas les famílies, no? Ja que durant el període de vacances de Nadal doncs, encara hi ha molta gent que treballa i necessiten doncs, tenir els seus fills, podríem dir-ho d'alguna manera, ocupats o bé, amb casals, etcètera.
Sí, bé, en principi, bueno, ja sabeu que organitzàvem el Cosmolúdic, lògicament aquest any és impossible de mantenir aquell format, però sí que el que no volíem és que doncs, les famílies que ho necessitin o simplement els infants que durant els matins puguin doncs, jugar, entretindre's, no volíem deixar que no tinguessin cap tipus ni mena d'activitat. Per tant, s'ha muntat aquest casal de Nadal, que el que hem volgut és transmetre una miqueta el que és l'apartat de les activitats que ja fèiem a dins del Saló de la Infància, el Cosmolúdic, traslladar-los al casal de Nadal, com poden ser doncs, les músiques, ceràmica, l'escalèstric i diferents tallers, poden ser de cuina, poden ser de ciència, entre molts altres. O sigui, la idea és que cada dia tots els grups, siguin dos, siguin quatre grups, passin a fer aquest taller que especialitzat de la matèria que toqui aquell dia. Fan aquest taller, mentre els altres grups, com que el casal La Palla Bacara, com tots sabeu, és prou gran i tenim moltes sales, doncs farem una mica com si fos una distribució per ambients, per entendre'ns. Aleshores, hi haurà cinema, vindrem aquí a l'Ajuntament a fer el cinema, diferents tallers de manualitats, i sobretot molt joc, ball i tota una sèrie d'activitats per, bueno, bàsicament tot és lúdic. I la idea és pues, que també hi hagi una part una mica més formativa, com poden ser aquest tipus de tallers, i si més no, doncs que es puguin endur la seva manualitat o el que hagin fet allí al casal, pues, que s'ho puguin endur a casa.
És a dir, oferir als infants activitats artístiques, lúdiques i recreatives, com ara deies, i aquest servei doncs, també a les famílies durant les vacances de Nadal. Heu buscat aquests dos objectius, no? Bàsicament amb aquest casal de Nadal, ja que, com deies, doncs, el Cosmolúdic no es pot acabar fent.
Sí, bàsicament és cobrir, sobretot els dies laborals, que les famílies, doncs, bueno, moltes han tingut que gastar les vacances per tot el que sabem de la pandèmia, i almenys cobrir que fem horari de 9 a 2 amb acollida de 8 a 9 si és necessari. Vull dir que es poden portar de les 8 a les 2, que creiem que és una bona franja per poder tindre els nens entretinguts.
Recordem els dies, concretament, Imma, en què hi haurà aquest casal de Nadal a la Palla Bacara.
Sí, els dies seran el 22, 23 i 24 de desembre, que han fet com una primera franja. La segona franja serà el 28, 29, 30 i 31. I la tercera franja és el 4 i 5 de gener. Llavors, han fet aquestes tres franges amb els seus preus i la gent se pot apuntar doncs, a les tres franges, a dos o a una.
Recordem una mica com es pot fer aquesta inscripció, on s'ha d'adreçar la gent que vulgui inscriure en aquest casal els seus fills o filles, i també destacar o recordar una mica, Imma, perquè la gent ho sàpigui, perquè les famílies ho sàpiguin, com es dividiran els infants que participin en el casal, perquè vas parlar en el seu dia, el dia de la presentació, de grups bombolla de 6 persones, amb un monitor cada grup, vas dir, això es manté?
Sí, bueno, estem també una mica pendents de si ho pujaran a 10, s'està parlant de que la millor pujaran a 10, però sí, seran grups bombolla, siguin de 6, siguin de 10, cada grup bombolla tindrà el seu monitor, on aniran pues, passant pels diferents tallers, lògicament amb les seves desinfeccions, amb tot el que les mesures que ens marca el Covid. El que són els grups, en principi la idea que tenim és fer dos grups d'edat, un és els nascuts del 2009 al 2013 i els altres, els petits, els que són del 2014, 15 i 16, que serien P3, P4 i P5. Segurament això, clar, dependrà molt de la inscripció que tinguem, però tot i així no variarà massa. Val? El que pot passar és que potser els del 2013 doncs, vagin en aquest grup dels petits o vagin amb els altres, però sí que hi haurà la diferenciació dels dos grups, perquè el que volem és que tant les manualitats com els tallers, com tot el que fagin, siguin dirigits i adequats a l'edat que toqui en aquell moment. Llavors, per dir algun nen de P3, P4 mai anirà amb els de 5 i 6è, perquè cap dels dos faria còmodament l'activitat. Val? O sigui, en tot moment s'adequa el nivell de l'activitat que vols fer, manualitat o fins i tot la pel·lícula. O sigui, si venim a veure una pel·lícula de cinema, com també vam fer a l'estiu amb els altres tallers, amb els altres casals, no té res a veure la pel·lícula que li pots dirigir amb un nen de P3, P4 amb una pel·lícula que li pots dirigir amb un nen de 5 o 6è o nena.
Com ho ha de fer la gent que vulgui inscriure els seus fills o filles al casal IME? Deies que encara hi ha places, per tant, encara ho poden fer, si poden inscriure.
Bé, és entrar a la web de la paeria, dins de les activitats de joventut, ja fiquen a joventut, a dins activitats, ja veuran que al casal de Nadal, cliquen a dins, hi ha una mica d'explicació del que s'hi fa i tot, amb els preus i tot, i hi ha un formulari d'inscripció. Simplement fa el formulari d'inscripció, al mateix moment ja et demana per fer el pagament, es paga i ja està.
I apuntaves això, que s'ha decidit fer al casal La Palla de Cara per l'amplitud, per les diferents sales que té, per tant, garanteix això, el fet de poder complir totes les mesures de seguretat i protecció que hi ha vigents actualment, no?
Sí, bueno, primer de tot perquè durant les festes de Nadal, com que sempre estem allà organitzant el Cosmolúdic, el casal La Palla de Cara està tancat i, per tant, el no haver-hi públic ja és un avantatge molt gran. És un lloc gran, tenim una sala molt gran i sobretot el que ens permet a l'haver-hi diferents sales és el que et comentava de poder fer diferents ambients, no? I sense que, vull dir que ho podem ventilar nosaltres. Bueno, el no haver-hi públic és molt fàcil tindre tot un casal.
Et facilita les coses en aquest sentit.
I facilita moltes coses, sí, perquè tu pots deixar estable 3 grups o 4 de manualitats i cada grup va al seu lloc amb el seu material. No tens per què tocar lo dels altres, vull dir, és molt còmode.
Imma, volíem parlar també avui amb tu en aquest programa del primer concurs de pessebres. Expliquem una mica el per què s'ha decidit impulsar aquest concurs de pessebres i bé, com hi podem participar.
Bé, el concurs de pessebres ja era una idea que ja feia temps que ens rotllava una miqueta. I, bueno, el que dèiem, no tot el de la pandèmia ha sigut dolent, no? També pues, ha donat peu a fer unes iniciatives noves. I, lògicament, aquest any, amb això de la pandèmia, ens ha anat molt bé, val? Perquè és el mateix pessebre que tu fas a casa teva, el que fem tots a casa, i simplement és poder fer un concurs. S'ha de gravar un vídeo d'un màxim de 30 segons, val? Recorrent una miqueta el que és tot el pessebre, i bueno, s'etiqueta amb el Balaguer Jove, s'etiqueta amb Pessebre Balaguer, a Instagram, i s'enviarà per correu electrònic el vídeo aquest. Què ens permet això? Doncs han pensat que és una manera també d'incentivar i de que a vegades, per comoditat, potser són tradicions que es van perdent una miqueta, no? O passem amb uns pessebres molt, molt còmodos, no? I ens ha semblat que venia un concurs, doncs, aquest any que no podem fer tantes coses, no hi ha els pessebres vivents, no hi ha moltes activitats on les famílies hi anàvem, han pensat que bueno, pues la gent, si vol, es pot dedicar una miqueta més a construir el pessebre de casa seva, amb l'incentiu de, si més no, de presentar-se en un concurs Ja no guanyar o perdre, sinó que pues, la resta de gent que vulgui veure els vídeos podran segurament consultar els vídeos i veure pessebres de diferents persones. Això també a vegades te dona idees. I és una de les, és un dels concursos, ja dic, que el teníem al calaix, i la pandèmia ens ha donat l'espenteta per promocionar-lo i creiem, vull dir, en principi és un concurs que ha vingut per quedar-se, perquè creiem que és una, bueno, és una forma també de recuperar aquella gent que potser ara feia temps que no feien els pessebres, i una, creiem que és una tradició que quan la pots fer amb els nens i nenes és molt gratificant poder fer un pessebre amb els infants i passar una miqueta aquestes tradicions.
Com a concurs hi haurà premis, em sembla que hi ha tres premis previstos. En aquest sentit, crec que es valoraran diferents aspectes, no? En els pessebres, per exemple, en el seu dia parlaves del format o de la creativitat que hi pugui haver, sí, plasmada en el pessebre. Explica'ns una mica què es tindrà en compte per valorar els pessebres.
Bueno, bàsicament, a veure, s'ha de valorar doncs, el treball que hi hagi, això està clar. Ja no tant els materials emprats amb el pessebre, perquè això, vull dir, pot ser tan bonic un que s'ha fet amb un tipus de material com amb un altre, sí que és molt important que la gent miri les bases, perquè algunes coses que sí que no quedarien descartats, no? Els que utilitzin doncs, la típica molsa natural, això no es pot fer. Ja per aquests motius ja en venen de moltes artificials perquè quedi bonic igual. I el que es valorarà una miqueta doncs, és això, és que el treball, el detall, ¿vale? És molt important els pessebres, els detalls, no? que es veu un treball a darrere, i una mica el que és l'originalitat.
Hi haurà un jurat que valorarà aquests aspectes, aquestes qüestions.
Sí, sí,
hi ha temps fins al dia 21 de desembre per participar-hi?
Sí, fins al 21 de desembre perquè ens ho puguin enviar tot. I a partir, bueno, aquella setmana pues, es farà el jurat i ja es comunicaran els premiats. Sí.
Recordem que les bases, si algú vol més detalls, doncs es troben a joventut.balaguer.cat. La Imma doncs, ara també ens ha començat aquestes qüestions. També ens deies doncs, que és un concurs que ha vingut per quedar-se. Deies fa un moment, Imma, en aquest sentit m'imagino que bé, preveieu que la participació doncs, sigui força acceptable.
Bueno,
tot és començar, però
tot
bé.
Tot és començar, ja sabem que sempre, els inicis acosten
el primer
més.
Any, sí, exacte.
Però
bé, confieu que tingui una bona acollida?
Sí, perquè, a veure, de fet, és el no t'incrementa cap esforç, simplement és el pessebre que tu fas a casa, és gravar-lo 30 segons. Jo crec que la gent, o fins i tot, potser si haguessin de gravar-se ells explicant el pessebre o alguna cosa, potser això tira una mica més enrere la gent. Però això simplement és, el pessebre que tu fas sempre és gravar-lo 30 segons. I segurament també volem agafar aquelles famílies, doncs el que et comentava, no? Que potser doncs ara ja fa un parell d'anys que no el fan, o bueno, ho fiquen allí, saps, el típic de la coveta i ja està, doncs animar-los una miqueta, que ara ja que no podem anar a fer diferents activitats, doncs, bueno, que creiem i pensem que és una activitat dirigida sobretot als infants, però que fins i tot si no hi ha infants a casa, vull dir, no passa res, que és divertida, no és una activitat cara i que, a més, vull dir, tot el que hi poses saps que després ho guardes i l'any que ve et tornes a posar. Vull dir, no és una cosa que diguis és que després es llança o alguna cosa. I jo crec que ens sorprendrem amb la creativitat de la gent.
Esperem que sí, així ho podrem veure, no? Ho podrem observar a través d'aquests vídeos. Abans d'acomiadar la Imma Montoliu, Imma, abans quan parlàvem del casal de Nadal, m'he deixat de preguntar-te, perquè m'ho deies abans a micròfon tancat, sobre les llars d'infants, perquè sembla ser doncs, que finalment hi podrà haver també estades durant les vacances de Nadal a les llars d'infants, concretament es concentraran aquestes estades, em deies, a la llar d'infants, els Puiginalis, ho dic bé.
Sí, bueno, però aquest any, a veure, cada any s'ha fet les estades, a diferència de les d'estiu són obertes a tothom, aquestes de Nadal i les de Setmana Santa només són obertes als alumnes pròpiament de les dues llars municipals, i l'única diferència que aquest any el que s'ha fet és fer una petita consulta a les famílies, val? Per saber si hi havia
Per això fins ara tampoc no ho havíeu dit, encara.
Sí, per si saber si hi havia un mínim de gent interessada o no, i sí. Realment, bueno, és el que dèiem, és que hi ha moltes famílies que no tenen les vacances que potser altres anys tindrien.
O el que dius, ja les han esgotat, no? Exhaurit en altres moments aquest any.
Setmanes de confinaments que s'han tingut que quedar tancats i, bueno, clar, doncs l'empresa moltes vegades de tirar de vacances... I realment, bueno, vam fer una petita enquesta a les famílies i sí, tirarem endavant les estades infantils, es faran al Puccinellis, els dies d'aquestes estades són el 22 i 23, en aquest cas el 24 i el 31 les llars no n'han fet mai d'estades, el 28, 29, 30 i després el 4, 5 i el 7 de gener també. Val? El 8 comencen l'escola, doncs el 7 també es farà estades, es faran al Puccinellis. I exactament igual, sigui grups bombolla...
En aquest cas, ho deies abans, també, pels nens que ja van a les llars d'infants municipals.
Sí, perquè clar, en dies així tan petits, si et venen nens que no els tens coneguts, és molt difícil. Clar, són nens molt petits, són nens que la majoria no parlen o no et poden explicar si tenen intoleràncies, si, clar, no... Són nens, són infants molt petits, i aleshores... amb tants poquets dies no hi ha temps material per poder conèixer un infant, ja és molt més fàcil si que ja siguin a les llars, perquè encara, per exemple, el personal també normalment és pròpiament de les llars d'infants, si s'ha de ficar d'altre personal de suport s'hi posa, però ja hi ha un personal de les llars que coneixen perfectament aquells nens i nenes i saben del peu que coixegen, que diuen, no?
Doncs molt bé, Imma. Anem ara a una altra qüestió. Ens acompanya també en el programa d'avui el tècnic de l'àrea de joventut, ho dèiem abans, el Francesc Almira, i amb ell volem parlar ara tot seguit del Caga-soca de Nadal, previst també per aquest any, d'aquest espectacle familiar que tindrà lloc el diumenge 3 de gener al Teatre Municipal, i també d'aquest campionat de Fortnite. De seguida ens ho detalla tot plegat. Bon dia de nou, Francesc. Gràcies per acompanyar-nos aquí. I dèiem això, que volem comentar amb tu concretament aquestes tres qüestions. La primera d'elles, el Caga-soca de Nadal. Explica'ns una mica, o recordem una mica als oients francès, quan es farà i bé, una mica amb quin format, no? Perquè sembla ser que també serà un espectacle, un Caga-soca de Nadal solidari, no? Sí. Justament es fa el dia 20 de desembre, que és el dia que coincideix amb la Marató de TV3, no?
Sí, fa un parell d'anys que vam recuperar aquesta activitat del Caga-soca, i tot i estar en la situació en la que ens trobem, doncs creiem que l'hem de continuar realitzant. El que passa que sí, que és una activitat que l'hem adaptat a les mesures sanitàries que ens demanen, i li hem canviat una mica el format. Aquest any la passem al Molí de l'Esquerra. Tindrem espai de sobres per fer que la gent estigui sentada amb suficient separació. I bé, doncs aquest espectacle, primer fem el que és una obra de teatre infantil, que aquest any és l'obra de Safari, de la companyia La Baldufa, i després fem que la canalleta doncs, cagui la soca, no? Cagui el tió. Enguany tenim una sorpresa molt interessant. Fa temps que estem treballant amb la possibilitat de tindre un tió, una soca molt especial. Serà molt diferent a altres vegades. És un projecte que feia mesos que ja estem treballant i que valdrà la pena que la gent el disfruti perquè bé, fa temps que ja anem al darrere, per això volíem continuar celebrant aquesta activitat. L'activitat val 1 euro per persona. Les entrades s'han de vindre a buscar presencialment al Casal La Palla Bacare, i a l'entrada tindrem també doncs,
una guardiola solidària.
Sí, correcte, una guardiola solidària en benefici de la Marató.
Ens pots parlar una mica d'aquest tió, d'aquest Caga-soca?
Sí, bé, és un tió que no està vist. Ens ha arribat un tió de grans dimensions i molt original, molt actual, 2.0, no? I que caldrà veure com els infants podran interactuar amb aquest tió que ens ha arribat aquí a Balaguer per poder-lo cagar aquell dia 20.
Parles de grans dimensions, m'imagino que potser no ho acabes de dir, per tant, potser no ens pots avançar una mica les dimensions o les mesures que té, les mides que té, Francesc?
Sí, molt gran, molt gran.
És sorpresa, pel que veig.
És sorpresa.
Impactarà els nens i nenes?
Sí, molt. Sí? A tots, els nens, les nenes, els pares.
Els grans també.
Sí, 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 a tothom, a tothom. No, però és veritat, és un projecte que fa temps que s'hi està treballant i que la llàstima és que no el pugo veure més gent o que no... no que per la situació en la que estem no en puguem fer més exposició, però aquell dia qui vingui el podrà disfrutar i si no, pues, intentarem que torni a vindre l'any que ve també.
Francesc, hi cal l'inscripció prèvia per participar en aquest caga-soca
sí,
de Nadal?
Sí, sí, sí. Cal, ja l'entrada és un preu simbòlic, és 1 euro per persona, però sí, la gent l'han de vindre a recollir abans al casal La Palla Bacare.
Entre altres coses, per complir també amb totes les mesures de seguretat, no?, que requereix la situació actual.
Sí, has de complir les capacitats que et marquen les restriccions.
El teatre, aquest Cacassó, que recordem, es fa al Pavelló Molí de l'Esquerra el dia 20 de desembre, com deia el Francesc, a les 6 de la tarda. A banda, el Teatre Municipal, el diumenge 3 de gener, també ho apuntàvem fa un moment, hi haurà un espectacle familiar, Bons Moments, de la companyia Filigranes. Per tant, doncs, tampoc heu volgut deixar això, no? El fet que hi hagi un espectacle també familiar per tota la família durant aquestes dates nadalenques que ja s'apropen, no?
Sí, bàsicament tot bé perquè al no poder fer el Saló Infantil del Cosmolúdic com veníem fer també fa un parell d'anys, doncs creiem que s'havia de continuar donant oci familiar durant les festes de Nadal. Clar que no cal fer tants espectacles com fèiem abans a la carpa del Cosmolúdic, però entre el Cagassó i aquest espectacle de Bons Moments que es farà el dia 3 de gener, doncs almenys creiem que algo d'oci familiar podem donar i cultural a les famílies, igual com el del casal de Nadal, que ja s'ha explicat anteriorment, per donar també aquest servei pels pares que no poden treballar, igual com pels joves, no?, aquesta altra activitat que també pels joves...
Ara en parlarem, sí, d'aquest campionat de Fortnite, vols dir?
Sí, sí,
ara
sí.
Ara en parlarem. Pel que fa a l'espectacle familiar, també el preu en aquest cas és simbòlic, 1 euro, em sembla també, i també cal inscripció prèvia per poder-hi anar, Francesc, al teatre.
Sí, també, els preus són simbòlics, més que res per això, per controlar la capacitat d'aforament i tindre la previsió de la gent que et vindran, i aquest cop pues, utilitzem la plataforma de venda de les entrades del teatre, que va molt bé, i en farem ús, la gent les pot comprar online a la web entradesteatre.balaguer.cat.
Ho apuntaves ara mateix també, Francesc, una altra novetat de la programació d'actes de Nadal d'aquest any és la celebració del primer campionat de Fortnite. Explica una mica pels oients que no ho sàpiguin en què consisteix un campionat de Fortnite i a qui està adreçat. Deies el dia de la presentació que estava previst per les festes del Sant Crist, però bé, també en aquell cas, en aquella ocasió, la pandèmia, el mes passat, doncs tampoc ens va permetre poder celebrar aquest campionat. Explica'ns una mica en què consisteix i a qui està adreçada aquesta activitat.
Bé, el Fortnite és un joc bàsicament de no, per jugar online a través d'aquestes consoles o ordenadors, no? És una activitat que feia molt temps que li anàvem al darrere perquè sabem que hi ha un augment molt gran de la quantitat de no només nois i noies i joves que juguen amb aquests jocs, sinó que a part, no? I ara aquest joc potser és el que més aficionats té. Ho teníem previst per les festes del Sant Crist al Pavelló Impacte. Realment era una activitat que havíem apostat molt i que la volíem fer bastant gran. Ara estem molt pendents de veure com evolucionen el tema de les fases per a veure en quin format la podem fer. La nostra voluntat és fer aquesta activitat presencial. És una activitat que el joc permet que fins a 100 persones puguin jugar al mateix moment i fins i tot la idea era que aquestes persones tinguin també espectadors que puguin contemplar com estan fent aquestes partides. No? El Fortnite és un joc de guerra, no ben bé de guerra, sinó representa que és un joc que 100 jugadors coincideixen en una illa i guanya el que quede, el que sobreviu. No? I clar, nosaltres la nostra voluntat és fer-ho presencial, que la gent doncs porti les seves consoles, els seus ordinadors i allà puguin competir. Més que competir, és compartir, no? És compartir aquesta afició que mou a tant jovent doncs una jornada d'això, no? De el que passa que estem a l'espera a veure si realment ho podem
fer presencial. Per tant, no podem confirmar encara, eh? No. Si acabarà sent presencial o s'haurà de fer
online.
De forma online.
Sí. Que seria una llàstima, però la farem igual perquè creiem que és una activitat que s'ha de quedar, que l'any següent hem de... La tornarem a fer, si pot ser per la Festa Major, i si no, doncs per Nadal. Però la volem fer, ho tenim tot preparat. Sabem que en Pico van presentar molts joves, ja pregunten, i hi ha molta gent, perquè representa que aquest joc és a partir de 13 anys. Sabem que hi ha nois i noies que juguen amb una edat una mica inferior, però nosaltres ens regulem per la categoria que està estipulada al joc, però igualment està obert a qualsevol edat. Si no s'omplen la totalitat de les inscripcions, doncs la gent que també d'altres edats superiors i vulguin participar també podrà participar.
Per quin dia està previst aquest campionat, Francesc?
El 23 de desembre. I en les pròximes hores, perquè no podem demorar un mes tampoc, en les pròximes hores farem públic i explicarem on si es farà presencial o si faran online, i llavors ja obriríem les inscripcions i allà la gent podrà veure les bases del campionat i els criteris que s'han de complir, etc.
És a dir, un cop sapiguem el lloc i si es fa de forma presencial o online, en cas que es faci presencial sabrem el lloc, doncs obrireu també inscripcions, eh?
Sí, correcte.
El que dèiem abans, Francesc, que estem pendents gairebé cada dia, potser no, però cada setmana o cada 15 dies del que acabe decidint el PROSICAT, no? Al respecte del que s'ha d'aplicar en funció, no, de com evoluciona la pandèmia. No?
Sí, clar, cada vegada que anem a organitzar alguna activitat, nosaltres tenim voluntat d'organitzar activitats, donar oci, però clar, estàs molt pendent de complir aquestes restriccions, aquestes normes de salut que ens marquen, i clar, no és el mateix organitzar una activitat per X persones que per la meitat, que per un terç, i per allò, doncs clar, la gent suposo que també ho entén, però clar, això implica canvis d'ubicacions, hi ha molta moguda cada vegada que organitzem ara, però bé, és el que toca en aquesta situació, i nosaltres el que volem fer és poder-les celebrar i donar aquest toci a la gent.
Doncs molt bé, Francesc, moltes gràcies.
A vosaltres.
Portes obertes, a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Volem ara parlar també en aquest programa de la festivitat de Reis. Ho dèiem abans, també ens acompanya en aquest Portes Obertes d'avui dijous el paer de Cultura i Comunicació, l'Arnau Torrente. Molt bon dia, Arnau. Dèiem que també en aquest espai d'avui volem parlar de la festivitat de Reis, de la nit més màgica de l'any, sobretot pels més petits, perquè hi ha força novetats. Entre elles, no sé si puc dir que no hi haurà cavalcada, que hi haurà arribada de Reis, una mica... Aquesta és una de les novetats, eh? Podem parlar de cavalcada o no aquest any, Arnau?
Bon dia, Sònia, de nou, eh? Teniu més aquí que...
Sí, ens acompanyaves dilluns en què parlàvem de pressupostos participatius, de participació ciutadana, i em sembla que ara també en parlarem, eh? Per la festivitat de Reis d'aquest any, de participació per part de la ciutadania.
Exacte.
Però abans dèiem això, podem parlar o hem de parlar aquest any d'arribada de Reis, de cavalcada de Reis, com ho hem de dir?
Hem de parlar d'arribada de Reis, perquè sí que és veritat que si parlem de cavalgada potser tothom s'imagina el concepte clàssic, no? Aquestes grans enrues, carrosses amb remolcs pel carrer, farcides de gent, i aquest any preferim parlar d'arribada, no? Perquè és l'acte de que els reixos arriben a la ciutat i de com se'l rep i com ells difonen el seu missatge. Per tant, hi haurà arribada de Reis. Un missatge que sí que marca, que ja sigui d'una manera o d'una altra, però els Reixos arribaran a la ciutat.
L'arribada, com, no sé si ens pots explicar una mica com serà l'arribada, on serà, o això és a dia d'avui encara està per acabar definint en funció del que s'acabi aprovant per part del PROSICAT pel que fa a mesures de seguretat de cara a les properes setmanes. Ho dèiem l'altre dia i també doncs, ara durant el programa hem estat parlant que la pandèmia, la Covid-19, doncs, està alterant molts formats d'esdeveniments, i també el d'aquest any, deia això, encara està per definir com serà aquesta arribada, Arnau, o no?
Sí, ja sigui una arribada o una cavalgada de Reis, no es munta d'avui per demà, per tant, la gent que estem al capdavant d'aquesta organització sí que ens vam marcar una data límit al novembre i vam dir, estiguem com estiguem, hem de prendre una determinació i hem de decidir que ho farem d'una manera o ho farem d'una altra. Per tant, el que vam buscar llavors va ser un format que el màxim flexible possible i que si la situació empitjorava o millorava bruscament i, per tant, hi havia canvis de plantejament des del Procicat, doncs que ens hi poguéssim adaptar. El que hem fet és això, és plantejar una arribada de Reis multiplataforma. Multiplataforma vol dir que la gent diferent ho podran seguir a través de xarxes socials, ho podran seguir des de el canal de YouTube de la Paeria, vosaltres, de fet, en Ràdio Balaguer, em consta que també hi tindreu un paper important, i després que hi hagi una part física. Aquesta part física o presencial és la que està més a l'aire dia d'avui, en funció de quines siguin les restriccions o les limitacions que defineixi el Procicat, però en tot cas sí que ens hem deixat diferents línies obertes perquè hi pugui ser. Per tant, això, una arribada de Reixos multiplataforma. Els Reixos arribaran a un lloc indeterminat de la ciutat, la gent ho podrà seguir a través de les pantalles, i llavors aquest segon pas, aquesta fase que podríem definir de cavalgada, és la que sí que farem d'una manera o farem d'una altra en funció de les limitacions que tinguem. Jo crec que sí que, vaja, que hauríem d'estar molt malament el mes de gener perquè no es pogués fer absolutament res, vull dir que la gent no pogués sortir al balcó o veure que passen coses al carrer, i conclouríem aquesta arribada de Reixos amb la recepció, no?, amb la recepció del Pae en Cap, de les autoritats, amb aquests tres personatges màgics, i que això esperem que es pugui seguir físicament, però com segur que es podrà seguir serà telemàticament. Per tant, tenim aquests ventalls, tot aquest ventall de possibilitats, i bé, suposo que uns dies abans o unes setmanes abans doncs sabrem quin nivell de participació presencial de la gent podem tindre i quin no.
Per tant, que si la pandèmia ho acaba permetent, hi podria haver doncs, un petit recorregut, un petit itinerari per la ciutat, no amb el format dels anys anteriors, entenc, però sí que perquè la ciutadania, ho deies tu, no?, els pogués veure passar des dels balcons o momentàniament o puntualment des del carrer, no?, entenc.
O sigui, el que segur que no passarà és una cavalgada com l'havíem viscut els altres anys, que és amb unes grans carrosses pel carrer, amb molts figurants i amb molta de la ciutadania al carrer acompanyant o resseguint tot aquest recorregut. Per tant, en el cas de que hi pugui ser, i amb el que s'està treballant, és amb un recorregut molt més àgil, que la gent no el pugui seguir físicament, i molt més, o sigui, que passi per molts més barris i molts més carrers. No? Recordem que l'any passat els Reixos arribaven a Sant Domènec i se'ls feia la rebuda institucional a la plaça Mercadal, que anys anteriors es partia de l'estació de trens i també s'arribava aquí a la plaça Mercadal, doncs aquest any segurament es passarà per molts més barris o molts més carrers, si és que la situació no és dantesca i, per tant, no podem fer ni això.
La recepció sí que la setmana passada presentàveu aquests actes pel que fa als Reixos aquí a la ciutat de Balaguer. Arnau, la recepció sí que, si no hi ha cap canvi d'última hora, també està clar que es farà al Teatre Municipal, eh?
Sí, es farà el teatre perquè el teatre ens dona les possibilitats tècniques per poder-ho fer presencialment, si és que s'obre una mica la possibilitat de que pugui vindre gent i poder-ho fer tècnicament amb totes les garanties. Per tant, com que ens treballem amb el pitjor dels escenaris, que és que ens diguin que a partir de les 6 de la tarda no puguem ni sortir de casa i que, per tant, tot s'hagi de fer telemàticament, doncs feia falta buscar un espai on poder fer aquesta retransmissió amb totes les garanties tècniques possibles.
Ho deia abans, parlàvem el passat dilluns en aquest mateix espai, Portes Obertes, amb tu i amb el regidor de participació, Kevin Bruque, precisament de la participació ciutadana, i la setmana passada també quan presentàveu aquesta festivitat dels Reis, dels Reixos, parlaves tu, Arnau, parlaves d'aquestes festes com un projecte participatiu, inclusiu i amb personalitat pròpia. Per tant, també, novament aquí, demaneu la implicació ciutadana, la implicació de la ciutadania, la seva participació en aquest esdeveniment d'aquest any, no? Aquesta és una també de les novetats que d'enguany voleu potenciar també la participació ciutadana en aquest esdeveniment, no? I explica'ns una mica com està previst de fer-ho, això.
Sí, de fet, el projecte Nadal 2023, que va iniciar fa 2 anys, és un projecte que el que plantejava era repensar tota aquesta manera d'entendre les festes amb arrel de tradició popular i començava implementant aquesta nova manera de fer amb la festa amb tot aquest període que va de Nadal a Reixos. Com tu molt bé explicaves, hi havia aquesta idea de... Jo crec que hi ha dos grans temes que són els que defineixen aquest projecte, que és que per una banda sigui un projecte de ciutat, que hi hagi participació ciutadana, que la ciutadania deixi de ser una simple espectadora del que passa i formi part de pensar com ha de ser la festa, d'imaginar nous escenaris dintre d'un marc, que és aquest que defineix el projecte, i l'altre és el fet de que tingui entitat pròpia, de que tingui caràcter propi. D'arribades o cabalgades de Reixos se'n fan arreu del territori, però sí que ens interessa tindre uns personatges, tindre una simbologia que fos molt pròpia de Balaguer i que tingués això, caràcter propi. I llavors, per fer-ho bé, ja ho hem vist els darrers anys, s'han anat incorporant personatges, van arribar fa... Crec que aquest és el tercer any que tindrem les pageses, l'Alba Flor, la Doll d'Argent i la Dits de Seda entre nosaltres. L'any passat ja es va introduir el personatge del Polsim, tot i que només va aparèixer el 5 de gener, i aquest any el que es fa és donar molta més volada amb aquest personatge, que és el personatge que personifique l'estel de Nadal, que personifique la llum i la màgia del Nadal i que ens servirà per fer una mica de narrador, de narrador, en aquest cas, de tota aquesta història. A més, uns altres personatges que arriben aquest any és la missatgeria de Reixos.
Aquesta és una de les novetats d'enguany, eh?
Exacte, sí, la missatgeria són aquests nous personatges que apareixen aquest any i que són personatges que, recordem, no són personatges màgics, són gent de Balaguer que es posen una mica a disposició d'aquestes 4 figures màgiques, com són la Polsim, el Melcior, Gaspar i Baltasar, perquè les cartes dels nens i nenes de la ciutat doncs puguin arribar. Llavors, com que un dels objectius d'aquest projecte és la participació ciutadana, doncs diguem que dins dels hàndicaps que ens ha portat la pandèmia sí que ens ha portat una cosa bona, que és que aquest any o tirarem endavant el tema de la participació o ens queda una arribada de Reixos molt deslluïda. Per tant, sí que el fet que estem amb antena per fer aquesta crida a la ciutadania, que tothom que vulgui participar s'apunti amb aquest @balaguer.cat, perquè serà la manera de que, tot i no tindre una cabalgada, com bé explicàvem ara, no? Tot i no tindre aquestes grans carrosses, tot aquest desplegament tècnic pels carrers, doncs veure la màgia d'aquestes dates i que tots els nens i nenes, visquin al barri que visquin, tinguin la percepció de que aquella nit estan passant coses màgiques i diferents.
Parlem una mica del paper d'aquests voluntaris, d'aquests missatgers reials. Quina funció tindran? Quan els podrem veure al carrer? Em sembla que justament el proper diumenge, coincidint amb la Fira de Santa Llúcia, ja...
Sí, són uns personatges que arriben juntament amb les pageses, que recordem això, són gent de Balaguer, per tant, que ningú digui pues, l'he vist i és la meva veïna del quart, l'he conegut. No, clar, l'has conegut perquè és ella, simplement que durant 15 dies doncs, fa aquest servei, no? Llavors, una de les coses que també busca el projecte és implicar quan quanta més part de la ciutat, millor. I una de les finalitats d'aquesta missatgeria de Reixos és que el comerç en formi part. O sigui, dintre de tot aquest relat que hem construït, dintre de tot aquest univers màgic, tenim clar que els diferents personatges ens han de servir per connectar-nos a col·lectius que fins ara, diguem que feien la festa cadascú per la seva banda. Per tant, les pageses ens van molt bé per unificar el discurs a nivell d'escoles, i la missatgeria de Reixos ens ha d'anar molt bé per unificar tot aquest discurs a nivell de comerços i de botigues de la ciutat. Per tant, recordem, la gent podran, els nens i les nenes podran portar la seva carta a les botigues, la podran dipositar allà, i seran aquesta missatgeria de Reixos els encarregats d'anar a les botigues, recollir les cartes i fer-les arribar als Reixos el dia 5. Per tant, des de que arriben el dia 13 fins al dia 5, la idea és que puguem veure aquest equip de missatgers i missatgeres voltant pels carrers de la ciutat, entrant a les botigues, recollint les cartes i anant fent tot aquest treball de missatgeria, no? I a part, doncs, el dia 5, doncs, aquell sí, el dia 5, de manera molt més esplendorosa, no? De manera encara molt més exagerada, doncs, que si tu surts al balcó o si tu mires per la finestra, veguis que hi ha aquest cert moviment de missatgeria amunt i avall.
Un equip de missatgeria format per quantes persones? Hi ha un límit establert o no? Ho dic per si hi ha molta gent que es vol apuntar com a voluntària, Arnau, o no? Hi ha un límit o no?
El tema dels voluntaris i les voluntàries, aquí hi haurà dos parts. La gent que ens dirà, a mi no m'emboliqueu a voltar pel carrer vestit de vermell, però sí que vull col·laborar a l'hora de fer els vestits, no? De dir, doncs, jo sóc un cosidor, sóc una cosidora i sí que col·laboro a l'hora de confeccionar aquesta vestimenta. I l'altra, de gent que ens digui, no, doncs jo puc fer aquest paper el dia 5 o el puc fer el dia 20 de desembre. Doncs ja, en funció de la gent que s'apunti, confeccionarem un calendari i a veure com ho organitzem. Clar, això és el primer any, no sabem quina resposta podem tindre, tot pot ser que ens toqui posar el vestit a tu i a mi, Sònia, i anar de botiga en botiga a recollir cartes, o al contrari, i tant de bo passi així, que puguem dir, no, és que ja no podem fer més vestits, ja no donem més a l'abast, i per tant tanquem el correu i que no s'apunti més gent, ja. Tant de bo passés això.
Nadal@balaguer.cat has dit, eh?
Correcte.
Tothom que vulgui participar com a voluntari en la festivitat de Reis, bé, des del proper diumenge, dia 13, fins al dia 5, ho deies, doncs pot enviar un correu a aquesta adreça, eh? Mm.
Sí que la crida, sobretot, va adreçada al dia 5 de gener. Ara, si podem fer que aquest batibull de missatgeria pels carrers...
Que ja hi hagi caliu, no?, uns dies previs.
Exacte. Sí que és veritat que des de la paeria ens hem cobert una mica les espatlles i hem fet alguns contactes per assegurar-nos que a partir del 13 ja hi haurà gent. Però bé, ho dèiem aquest any amb la cartelleria que hem llançat, que aquest any el Reixo són Melcior Gaspar i Baltasar, però són les famílies, són les AMPES, són els comerços i és tota aquella persona de Balaguer que hi vulgui participar. És una cosa que la teníem contemplada al projecte de fa temps, que... volíem ser molt curosos a l'hora d'anar-la desplegant perquè enteníem que no era fàcil i que la gent havia de canviar una mica el xip i bé, per sort o per desgràcia el Covid, la Covid-19 ens ho ha servit en bandeja de dir, nois, aquest any doncs aquest any toca això, toca participació sí o sí i esperem que amb els anys doncs vagi augmentant.
Doncs molt bé, Arnau, amb aquestes explicacions del Paer de Cultura Arnau Torrente sobre aquesta festivitat de Reis, la nit més màgica de l'any. Festivitat de Reis, no, de Reixos, eh? Arnau, tu ets molt incís amb això, eh? Hem de dir Reixos.
Sí, crec que és important i és bonic que la terminologia pròpia, doncs, que la conservem, perquè això també és un tret distintiu. Per tant... com que jo no sóc massa de Reis, doncs reivindico els Reixos.
Doncs molt bé, doncs, felicitacions pel que fa a aquesta festivitat, a aquesta nit màgica, sobretot per tots els nens i nenes. Posem el punt i final a l'espera, com deia l'Arnau, doncs, d'acabar amb tots aquests actes, evolucioni la pandèmia i en funció del que acabi, del que vagi aprovant aquests propers dies el Procicat. Amb aquesta qüestió acabem el Portes Obertes d'avui. Gràcies a tots i molt bon dia.
T'he convençut, Sònia?
Sí, tant.
T'apuntaràs?
Igual m'ho penso, eh? I potser em veuràs com a voluntària.
Molt bé.
Molt bé, Arnau. Moltes gràcies també a la resta. Molt bon dia.
Portes Obertes, un espai per parlar de les diferents àrees de la paeria de Balaguer. A Portes Obertes donarem a conèixer cada mes la tasca que es fa des de les diferents àrees de la paeria. Un espai que comptarà amb el paer i tècnics responsables de l'àrea.